Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. La Basílica de la Mercè ha omplert el 100% de l'aforament permès pel Procicat per celebrar la missa pontifical de la Festa Major de Barcelona. La missa, que ha acabat fa pocs minuts, habitualment la presideix l'arcabisbe titular de Barcelona. Aquest any, però, molt excepcionalment, ha estat presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, perquè el cardenal Joan Josep Omella ha de participar des d'avui i fins diumenge en l'Assemblea del Consell de Conferències Episcopals Europees, com a president de l'Episcopat Espanyol. Concelebren el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe emèrit de Barcelona, els bisbes auxiliars Sergi Gordo i Toni Vedell, el rector de la Basílica Fermín Delgado i nombrosos sacerdots amb l'assistència de diversos diaques. Hi ha hagut forta presència d'autoritats, com el cap de l'oposició al Parlament, Salvador Illa, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, així com Albert Batlle, Ignasi Garriga, Maria Luz Quilarte, Ramon Espadaler i Josep Pou. I matí de reaccions i manifestacions per la detenció de Carles Puigdemont aquesta nit a Itàlia. A aquesta hora el president del govern, Pere Aragonès, es reuneix amb tots els seus consellers convocats d'urgència al Palau de la Generalitat per analitzar i valorar aquesta detenció. Paral·lelament, des de les 9 del matí hi ha en marxa una concentració als voltants del Consolat d'Itàlia a Barcelona. La protesta convocada per les entitats de la societat civil ha sigut el punt de reunió de membres de governs, líders independentistes i màxims dirigents d'Òmnium i l'ANC. De seguida escoltarem les reaccions polítiques, abans però marxem cap allà per conèixer quin ambient i en què hi ha aquests moments. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia, centenes de manifestants estan encara aquí concentrats a la cruïlla entre el carrer Aribau i l'Avinguda Diagonal per protestar en contra de la detenció de l'expresident Carles Puigdemont. Una manifestació que ha començat a les 9 del matí en aquest punt, però que havia de començar a les portes del consolat italià, però quan faltava un quart els Mossos d'Esquadra han desallotjat, han reubicat desenes de manifestants i s'ha traslladat la manifestació en aquest punt de la ciutat. La manifestació de moment és estàtica, hi ha un ambient festiu i de moment no s'ha registrat cap tipus d'incident.
Gràcies, Sílvia. Les reaccions a la detenció de l'expresident català no s'han fet esperar. Per part del govern espanyol, per part del govern català, el vicepresident Jordi Puigneró ha vinculat la detenció amb la taula de diàleg.
Europa no pot permetre que la repressió continuï d'aquesta manera i nosaltres ja vam avisar en el seu moment de que érem molt escèptics amb la taula de diàleg i estem veient com el temps ens està donant la raó. Per tant, en aquest sentit, és evident que el president Puigdemont no pot continuar ni un minut més empresonat i, per tant, exigim a les autoritats europees i també, doncs, evidentment, a tothom que ho pugui fer possible, la seva immediata alliberació de la presó d'Itàlia on està reclòs.
Des d'aquesta concentració també han parlat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez.
D'Itàlia esperem que respecti els tribunals europeus. I de la Moncloa, de l'estat espanyol, esperem que respecti la inviolabilitat parlamentària que té el president Puigdemont.
Des de la societat civil el que estem fent una vegada més és protestar davant d'aquelles decisions que considerem injustes i en aquest cas en concret exigir de manera immediata l'alliberament del president Puigdemont. Ho fem des de la lluita no violenta, però ho fem també des de la persistència i el convenciment que els drets humans, els drets fonamentals, es defensen exercint-los i, per tant, és el que avui estem fent aquí, exercir aquests drets fonamentals, i el que demanem d'una vegada per totes és la fi de la repressió.
Exigim que el Tribunal Suprem acati la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que s'accepti que fins que aquest organisme europeu no hagi resolt precisament el que és una petició prejudicial de la justícia espanyola, no es mantingui activada cap ordre d'extradició.
També n'han parlat des del Consell per la República l'exconseller Toni Comín i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boyer.
Aquesta tensió podria ser, si es confirma aquesta hipòtesi, insisteixo, que fos gràcies a les males arts, una vegada més, del Tribunal Suprem.
El juez italiano lo que tendrá que decidir en primer término será sobre su situación personal, es decir, si de momento queda detenido o no queda detenido, y después tendrá que tomar una decisión sobre si va a tramitar o no va a tramitar la euroorden. En paralelo a eso, nosotros no estamos terminando el escrito de solicitud de medidas cautelarísimas ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Des d'Esquerra, el diputat al Parlament i líder del partit a Barcelona, Ernest Maragall, ha expressat en una entrevista aquest divendres al matí a Radio Estel que la detenció és una il·legalitat i una errada judicial més.
Em sembla no només una il·legalitat, és un error judicial. Jo crec que és una detenció il·legal, això que ho diguin els advocats, però crec que és una detenció il·legal. Crec que hem de respondre amb la màxima força i contundència des de la societat catalana i crec que hem d'emprendre o d'adoptar totes les decisions des de les institucions catalanes que demostrin que no estem en disposició d'acceptar ni tolerar aquest tipus de comportament de l'Estat.
D'altra banda, de la Moncloa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expressat respecte a les decisions judicials i ha dit que cal deixar treballar els tribunals.
Para el gobierno es importante remarcar también que todos los ciudadanos tienen que responder de sus actos ante los tribunales de justicia, que no es aceptable tratar de eludir la acción de la justicia, y eso es aplicable para el señor Puigdemont y para cualquiera.
Això és tot, informar-los que a les 12:15 escoltarem en directe Salvador Illa i tornarem amb més notícies a la 1.
Radio Estel.
Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Ara mateix passen 10 minuts. minuts de les 12, després de posar-nos al dia amb tota l'actualitat informativa que porta aquesta festa de la Mercè, que déu-n'hi-do. Aquesta hora nosaltres el que fem és tornar a la Basílica de la Mercè, breus minuts, perquè allà hi tenim a la Judit Caselles, qui ha seguit la missa, i també doncs, totes les personalitats polítiques que hi han assistit en aquesta celebració. Judit Caselles, com estàs? Bon dia.
Com estàs, Mercè? Molt bé, molt animada. No, hi ha molt d'ambient aquí a la plaça.
Explica'ns una mica quin és l'ambient que s'ha quedat després de la celebració de la missa.
Doncs molt de xivarri, moltes actuacions, perquè hem vist ballar la colla gegantera dels Falcons de Barcelona amb balls del gegant del Pi de la ciutat i de Santa Maria del Mar. I qui estava veient totes aquestes actuacions, a part de jo, òbviament? Doncs diferents representants polítics, entre ells el líder del PSC, Salvador Illa, el tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i el de Seguretat, Albert Batlle. Tots ells també han assistit prèviament a la missa. No hi ha pogut ser, en canvi, tot i que ho tenia agendat, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que, com la resta dels membres del govern, han cancel·lat l'agenda del dia en motiu de la detenció de Carles Puigdemont. Tampoc han pogut venir finalment ni la portaveu de Junts per Catalunya al consistori de la ciutat, Elsa Artadi, ni el d'Esquerra, Ernest Maragall. Per part dels comuns també ha caigut Jordi Martí, regidor de Cultura dels comuns. Per part seva, per part dels comuns, qui sí que ha vingut és el comissionat de diàleg intercultural, Khalid Gadibadi. Per primera vegada en molts anys, aquesta cerimònia no ha estat presidida per l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, perquè està a Roma en una reunió de les conferències episcopals europees com a president que és de la Conferència Episcopal Espanyola. L'ha substituït el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i qui també hi era són els tres bisbes auxiliars de Barcelona, Javier Vilanova, Sergi Gordo i Toni Vadell, així com el bisbe en funcions de Terrassa, Salvador Cristal.
Doncs Judit, moltíssimes gràcies per aquesta crònica dins de la Basílica de la Mercè. Fem una cosa, perquè sabem que Salvador Illa ha d'adreçar unes paraules als mitjans, ho ha anunciat d'aquí res, d'aquí uns minuts, tornarem a connectar amb tu.
Exacte.
Que vagi molt bé. I disfruta de la feina. Disfruta de la feina i de la festa.
Exacte.
Fins ara, Judit. Gràcies.
Fins ara.
I ara, si nosaltres et preguntem, i tu què mires?
I tu què mires?
A quina hora tan bonica. La televisió i sobretot el consum de continguts audiovisuals a través de plataformes de pagament ocupa gran part del nostre temps lliure. És una indústria que el 2020 va créixer gairebé un 75% a tot el món i ja som més de 560 milions de persones que mirem i parlem de sèries. Al matí de Ràdio Estel, al matí a Ràdio Estel, no som una excepció i per això avui estrenem secció I tu qui mires? Amb Elena Neira, periodista i professora d'Estudis de Comunicació de la UOC. Què tal, Elena?
Bon dia.
Bon dia i benvinguda.
Bueno, primero, dejadme que os dé las gracias por este pedazo de sintonía que me ha puesto...
ha sido David Serra. David Serra es el responsable del montaje.
Pues David Serra, me has puesto los vellos de punta porque, madre mía, vaya, qué alto. Empieza muy arriba esto.
Olga Vallejo, realmente, o sea, mira que David Serra en la redacción nosotros íbamos diciendo, pero esta de cuál es, The Office, a mí me ha encantado, me ha chiflado sí. Y no la he visto.
Ha sido aparte, The Office ha sido mi serie de pandemia. Era una serie, tengo unas cuantas que no las vi en su momento y que las tengo ahí aparcadas, y durante la pandemia que buscábamos este contenido amable y un poco alegre, fue mi serie de pandemia y de hecho con el final de la serie, que fíjate tú, es una sitcom, me pilló con la guardia baja y estuve llorando un buen rato en el sofá porque no podía creer que de repente me desvinculaba de esta gente que había compartido conmigo medio año.
És el que passa, no? Quan acabes una sí. sèrie que després algú et diu, sí. Jo no l'he vist, i penses, quina sort que no l'ha vist encara, que et fan ràbia i tot.
Elena, explícanos un poco de qué era esta sección y tú qué miras.
Pues mira, yo he planteado aquí como un poti-poti, que es lo que genial. Al final le gusta a la gente, pues de curiosidades, recomendaciones, un poco de actualidad también, no sé, algo... Al final, esto que comentabas de ver series se ha convertido en algo tan cotidiano en nuestros hogares, pues casi como usar el microondas o usar la plancha, ¿no? Y sobre todo las plataformas de streaming, que son las que ahora mismo están a tope produciendo, apostando por contenidos que antes no veíamos en la tele y ampliando un poco la audiencia.
¿Y avui en qué ens centrarem?
Bueno, pues le estuve dando muchas vueltas y como la semana pasada, de domingo para el lunes, se dieron los Emmy, pues me parecía interesante empezar hablando un poco de premios, de series de televisión que ya no se ven en televisión, esto es muy curioso, y de propina, pues una recomendación seriéfila para este fin de semana.
Oye, pues esto qué bien, ¿no?
Sí, 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 perquè és el que tu dius. Li diem series de televisió, però potser li hauríem de dir una altra manera, perquè aquí les que al final sempre guanyen són les plataformes.
És que ese és el tema. Los Emmys al final són uns premis que entrega l'Acadèmia per premiar los mejores programes de la televisió, i és molt gracioso perquè series de televisió realmente pillaron muy poquito. Lo cierto es que cada vez nos hemos vuelto más cómodos, nos resulta más antipático ver series en televisión como lo hacíamos tradicionalmente, verlo a una hora concreta, un día concreto, con publicidad, etcétera, etcétera. Y preferimos verlas en las plataformas de streaming que tengamos contratadas o las que compartamos con nuestros amigos, que eso también es muy, muy habitual. Y la vemos a nuestro ritmo, vemos los capítulos que nos da la gana, lo vemos en el momento en el que nos interesa y ya no tenemos que sufrir aquello del prime time que empezaba a las 10:30, ¿os acordáis?
Dios,
que
sí,
terminabas a la 1 de ver un
sí. I algun dia hauríem de parlar si preferim poder-la veure tota sencera o haver d'esperar setmana a setmana
dosis, no?
El capítol.
Yo creo que depende un poco del tipo de serie que tengamos delante. Yo creo que una serie que es ligerita, no demasiado sesuda, la puedes ver pim pam, Una Casa de Papel. De hecho, yo creo que las plataformas son muy conscientes de cuando tienen una serie un poco regulera, un poco patillera, es preferible estrenarla de golpe porque casi no te das cuenta cuando la ves así haces un maratón, ¿no? Semana a semana las series tienen otro pozo, tienen otra conversación también, y este año, ahora que entraremos a hablar de lo que pasó en los Emmy, sí, en la categoría de miniserie especialmente, la gran mayoría, salvo Gambito de Dama, eran series que se hicieron de entrega semanal, y eso también impulsó muchísimo la conversación en torno a ellas.
Uh-huh. Pues si te parece, Elena, hacemos como un mix, ¿no? Sí. Vamos a hacer un repaso de lo que dio de sí la gala de los Emmy.
Bueno, claro, y como vamos a hablar de las que fueron premiadas como las mejores series, pues serviría también de recomendación para
Fantástico.
La gente que nos está escuchando, y realmente yo no tengo ningún pero que ponerle, bueno, quizás alguno, pero pequeñito.
Escucharemos con atención.
Las que pillaron fueron las plataformas, las tres categorías principales, mejor serie comedia, mejor drama y mejor miniserie, se lo llamaron tres plataformas de streaming, se lo llevaron Netflix, HBO y Apple TV Plus. De hecho, solamente había una serie de televisión clásica, que es una serie absolutamente maravillosa, quien no la haya visto, recomendadísima desde aquí, que se llama This Is Us. Logró colarse en alguna de las categorías, de hecho tenía uno de sus actores de reparto nominado. Es una serie deliciosa, serie clásica de toda la vida, la historia de una familia, una serie de estas largas, con muchas temporadas, con muchos capítulos por temporada, pero de verdad, series amables que también nos hacen falta de vez en
cuando. Mira, Elena, nos tomamos nota, pero vamos a conectar ahora amb Judit Casellas, novament des de la Basílica de la Mercè, està parlant ara mateix Salvador Illa, l'escoltem.
Alhora, manifestar el respecte per les decisions que han pres les autoritats judicials, en aquest cas italianes, també per totes les decisions que pugui prendre la justícia, manifestar que ningú està per sobre de la llei, que tots hem de fer front a les conseqüències de les nostres decisions, i també reiterar la nostra confiança i convicció en que l'únic camí per avançar, per obrir un nou temps a Catalunya, és el camí del diàleg. Per tant, nosaltres estem apostant i seguirem apostant pel diàleg, que també voldríem un diàleg entre catalans aquí a Catalunya, no? Les decía que ante las noticias que conocimos ayer a última hora, relativas al señor Puigdemont, pues manifestar el respeto a las decisiones que han tomado las autoridades judiciales, en este caso las autoridades italianas, reiterar nuestro respeto también a las decisiones que pueda ir tomando la justicia, manifestar que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley y que todos tenemos que hacer frente a las consecuencias de nuestras acciones, y también reiterar nuestra convicción y nuestra apuesta por el diálogo como únic camí.
Doncs estem escoltant Salvador Illa en aquestes declaracions, aquestes reaccions després d'assistir avui a la celebració de la missa a la Basílica de la Mercè. Salvador Illa, doncs, al cap de l'oposició, acaba de dir que ells aposten pel diàleg i que respecten, doncs, totes les decisions judicials, fent aquesta clara menció a la detenció aquesta passada nit de Carles Puigdemont a Sardenya. Doncs estarem pendents, òbviament, d'aquesta notícia durant el llarg de tot el matí, aquí al matí a Ràdio Estel, però ara, Elena...
Nos habíamos quedado en 16, claro, no arriba.
Es podria fer una sèrie d'això, Dona, sí, sí, dona, per sèrie bueno, llarga.
Yo creo que tenemos sèrie ya en preproducción, porque esto es
seguro,
tema,
seguro,
sin ninguna duda. Pues decía que 16 es una fantástica recomendación, la única de las series clásicas, entre comillas, que llegó a los semis súper bien posicionada, pero al final la plataforma que iba súper a tope era HBO, era la que tenía más nominaciones, tenía 130 nominaciones. Curiosamente, la que se llevó el gato al agua con el premio a la mejor serie de drama fue Netflix con The Crown, y también se llevó el premio a la mejor miniserie con Gambito de Dama, que fue el gran fenómeno del año pasado. Es la primera vez que Netflix pilla en las dos principales categorías, porque Netflix ha estado nominado muchas veces, pero los grandes premios siempre se les han escapado.
Però almenys amb una sèrie com The Crown, tu deies abans, li posaria només algun petit pro, no?
Sí.
Els premis seria amb The Crown o seria més amb...
No, seria més Gambito de Dama. Jo crec que The Crown és una sèrie... difícil, yo lo quiero trasladar desde aquí, es una serie que necesitas entrar, es una serie muy lenta y que al final narra una vida que difícilmente nosotros podemos reflejarnos en ella. Al final es la vida de la monarquía. Es muy interesante las primeras temporadas porque te narra el momento en el que Isabel II tiene que acceder al trono porque su padre fallece. Su padre, que también había tenido que acceder al trono de manera sorpresiva porque su hermano había abdicado para casarse con una mujer norteamericana. Y esa parte quizás es la más detallista, la más minuciosa, la mejor reconstruida. Tiene una figuración, una decoración absolutamente maravillosa. Quizás esta última temporada ha sido la que lo ha dejado más alto porque generacionalmente nos pilla mucho más cerca, porque al final lo que aborda es el tema de la relación entre Carlos de Inglaterra y Lady Di, que tantas portadas nos dio, y digamos, sin hacer spoiler, que no sale demasiado bien parado Carlos de Inglaterra.
Claro, y ahora justamente, claro, The Crown, podemos decir que no le agrada gaire, ¿no?, a la Casa Real Británica.
No, en absoluto. De hecho, en la Casa Real Británica emitió un comunicado, fíjate, el año pasado fue el año en el que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron, pues, digamos que salir de la Casa Real. Entonces casi era como volver a reescribir la historia, ¿no?, de su madre. Precisamente Meghan Markle lo que adujo en su momento era que se estaba sometida a una presión y a un escrutinio y que no se sentía acogida dentro de la Casa Real, un poco lo que había pasado con Lady Di. Y The Crown es una serie muy dura en ese aspecto, y la Casa Real Británica le pidió a Netflix que por favor incorporase un aviso al empezar la serie que dijese que era una obra de ficción. El propio Harry, de todas maneras, ha dicho que, bueno, que realmente no es bien bien así, pero que la serie pilla muy bien el tono de los personajes. Plantean una Isabel II tremendamente fría con sus hijos, muy poco afectuosa, que pasa por encima de cualquier deseo personal y antepone la corona y su obligación política, sí, a todo. Y en el fondo un poco lo que dicen es que esa mala manera que tuvo Carlos con Lady Di es un poco la consecuencia de esa falta de consideración de su madre hacia sus hijos.
Però va ser la que va arrasar, perquè es va dur, veien premis,
todo.
I tot era The Crown.
Los actors, ¿no? Los actores también, ¿no?
Los actores se lo llevaron absolutamente todo y de manera muy sorprendente, porque había concretamente un premio que era el mejor en la categoría de mejor actor de reparto, que todo el mundo daba por sentado que se le iba a llevar Michael K. Williams. Michael K. Williams, para quien no lo reconozca, es un hombre afroamericano que es muy reconocible porque tenía una cicatriz cruzándole la cara, y era Omar Little en The Wire, una serie muy clásica de HBO en el que hacía, pues, de un traficante de drogas. Era un papel muy duro, un actor sensacional que hace una semana y media murió aparentemente de una sobredosis. Ya estaba como favorito en las quinielas, y es justo que llegábamos a esta gala de los Emmy. Era una gala muy diversa por las nominaciones. Había muchísimas candidaturas de actores racializados, de distintas etnias, como por otra parte es muy sano, ¿no? Es muy saludable que de repente se haya normalizado la presencia de actores no estrictamente blancos. Y al final salvo una persona, todo el mundo ganó, todo el mundo que ganó eran hombres blancos, y de hecho le arrebató el premio la persona que interpreta, Tobias Menzies, que es la persona que interpreta al duque de Edimburgo.
Yo la verdad siempre, Elena, tengo problemas, ¿eh?, con el nombre, porque ya no sé si es Damita, si es Gambita.
Gambito. Gambito. Queen's Gambit es una jugada de ajedrez.
Sí.
Fue esta serie que ni el mismo Netflix se imaginaba, sí,
¿no?,
que fuese
la reacción.
Fue una serie que tampoco se promocionó especialmente. Netflix yo creo que es muy conocido, y todos los que vivimos en Barcelona o en una gran ciudad, seguro que en algún momento hemos visto alguna marquesina en las carteles, sí, o en alguna parte, en algún rincón, alguna publicidad. Gambito llegó a la plataforma a pelo, y es una historia que es muy cuca. A ver, es el único premio que me genera un poco de duda, porque realmente la categoría de miniserie, haré un repaso muy rápido.
Es una mica llarga, ¿no? También van sobrar uns quants,
¿sí?,
capítulos.
Es una serie larga, pero el impacto sociológico que ha tenido, yo creo que... Yo seguro que alguien va a hacer una tesis doctoral sobre esto. Bueno, aumentaron por lo visto el 200% en Google las búsquedas de cómo aprender a jugar ajedrez. De hecho, era una empresa catalana la fabricante de los tableros de ajedrez que salían en Gambito, y bueno, se convirtió en un auténtico fenómeno y ha elevado a su protagonista, Anna Taylor-Joy, que es argentina. Es muy gracioso.
Es argentina.
Ostras, no, criada en Estados Unidos. Es muy gracioso escucharla hablar, porque es porteña totalmente. Totalmente habla un español perfecto. Gambito se llevó el premio a la mejor miniserie, pero no se llevó nada en la categoría interpretativa. La categoría interpretativa, la que arrasó, fue Meryl Streep.
I'm Richard. What's your name?
Mayor.
Give it up for Miss Lady Hawk herself.
Aquesta és la típica que qui m'ha dit que no l'ha vist, penso. Ai, quina sort.
Sí, a ver, os comentaba antes, cuando me preguntabais que es mejor, ¿verdad?, de golpe, esperarse. Meryl Streep es una serie muy difícil de ver, es dura, es durísima. Es la dureza de lo cotidiano, y plantea una situación, bueno, pues una inspectora de policía en un pueblo del medio este norteamericano, una familia pues que tampoco está muy boyante económicamente. Se sabe que ha pasado algo en la familia, ha habido un trauma que poco a poco se va resolviendo a medida que va avanzando la serie. Y Mer es una mujer divorciada, en la cuarentena, fue muy polémico. Kate Winslet protestó enérgicamente porque la estaban corrigiendo con Photoshop en los pósters, y ella quería exponer una imagen suya real. Realmente hace falta tener desde aquí una reivindicación a todas las actrices que, gracias a Dios, están representando en pantalla lo que es tener 40, 50 años con sus arrugas y no recauchutadas, que hay veces que parecen un teleñeco, ¿no?
No lo dirás por Nicole Kidman.
Por ejemplo, es un fantástico ejemplo, y Nicole Kidman es una actriz extraordinaria.
Sí.
El caso es que ella protestó enérgicamente, de hecho trascendió, hay una escena en la que tiene pues como una especie como medio de calentón, si lo podemos decir así, con uno de una de las personas que sale en la serie, y el director dijo, bueno, pero tápate, te vamos a poner de espaldas para que no se vea. Dijo, no, a mí sácame con michelines, sácame tal cual. Yo quiero que esto refleje la realidad. Meryl Streep se llevó todos los premios en la categoría interpretativa, tanto Kate Winslet, su compañero de reparto, Evan Peters, que de hecho le dijo gracias a Kate Winslet por ser Kate Winslet, porque fue la persona que impulsó este proyecto, y Julian Nicholson, que es la que hace de su amiga, hace un papel... que me lo estoy acordando, mira, se me está poniendo
sí,
la
no,
piel...
No, a mí, yo estoy toda la sección,
sí,
Elena,
sí,
tal cual.
Se pone los pelos de punta. De todas maneras, es decir, Meryl Streep me parece una serie extraordinaria, pero es que había un pedazo de series en la categoría de miniserie que de verdad merece la pena que la gente le dé un repaso a las categorías, porque ahí teníamos también un The Underground Railroad, que es una serie durísima sobre la esclavitud,
sí,
disponible en Amazon, y mi favorita este año, que era I May Destroy You. Micaela Coel se llevó el Oscar al mejor guión original, yo creo que muy merecidamente, y daba pena cualquier serie que se llevase el premio a la miniserie. A mí me va a dar pena porque dejaba fuera a series muy contundentes.
Elena, amb la comèdia, la veritat és que no va haver-hi sorpreses, no? Sembla.
L'habéis visto? ¿Habéis visto la serie?
No, és que qui té aquesta plataforma?
Tenemos que explicar esto de Apple.
Por favor.
Sí, sí. Bueno, es que esta es una plataforma, bueno, a Apple se le ocurrió lanzar su propia plataforma de streaming. Muy poquita gente la conoce, muy poca gente la tiene, y de hecho la mayoría de la gente que la tiene fundamentalmente fundamentalmente porque ha comprado un dispositivo y Apple en tiempos le regalaba un año, ahora regala 3 meses. De todas maneras, una cosa os digo, merece la pena que paguéis los 4,95 euros ¿sí? que cuesta una suscripción mensual para ver no solo Ted Lasso, también The Morning Show, que es otra de las grandes series de Apple TV Plus. Pero Ted Lasso es una auténtica delicia, fue junto a The Office mi serie de pandemia. Es una serie divertidísima, nunca antes me había reído a carcajadas con una serie. La premisa es facilona, es un entrenador de fútbol americano de la América profunda, con un acento súper fuerte, que le fichan para entrenar a un equipo de fútbol de la Premier League. Él no tiene ni idea de fútbol.
Pero aquest és l'objectiu, ¿no? Aquesta és la intenció.
Esta es la intención, y sobre todo lo divertido es las situaciones tan divertidas que se generan, porque claro, él no entiende un empate. En fútbol americano no hay empates, ni tampoco entiende lo que son las divisiones, primera división o segunda división. Y luego el choque cultural, ¿no? Los americanos, los británicos siempre ven a los americanos un poco como personas un poco zafias, un poco, no sé, reguleras. De verdad, es una serie deliciosa, se lo llevaron todos los actores, menos el mejor actriz protagonista, que se lo llevó la protagonista de Hacks. Pero de verdad que es una delicia, os dejará con una sensación tan agradable, tan amable, os reconciliará con la vida. Es muy recomendable.
Pues, sí, 4,90...
4,95.
Ay, Dios.
Por 4,95 os podéis, pimplar 3 o 4 series en un mes. Y oye, de estas plataformas que yo recomiendo siempre darse de alta, pues 2 veces al año. Cuando veas que ya las series están... No es un pacto de sangre una plataforma de streaming. Te puedes dar de alta y de baja muy fácil.
No somos conscientes, pero se puede hacer así,
Se
¿no?
puede hacer así. Claro. Y de verdad que con Apple TV Plus, solamente por estas 2 series, merece mucho la pena. The Morning Show y Ted Lasso.
Mira, Elena, també fa dies que parlem dels Emmy, molts premis, vestits espectaculars, però escolta, l'audiència de la gala va repetir al sota mínims, no?
Sí, pero es que estamos en lo mismo. Es curioso porque luego la gala en redes sociales se comenta muchísimo, la gente la ve mucho online, y es un poco, estos premios están un poco en peligro, porque las galas al final evidentemente premian a las series. Hay un poco de trampa también, os diré, porque las campañas para presentar las series siempre vienen acompañadas de pequeños sobornos. Fíjate tú, de hecho fue muy comentado en los Globos de Oro que Netflix había invitado a muchos periodistas que luego votaron por Emily in Paris, que es una serie, bueno, que no creo yo que tenga la calidad para ser galardonable. Bueno, pues los habían invitado a pasar una semana en París, en hoteles de 5 estrellas.
Estupendo. Eso condiciona.
Y esto, claro, decían, a ver...
Nosotros también queremos votar.
Claro,
sí,
claro.
De hecho,
la gala de los Globos de Oro vivió una crisis bestial hasta el punto de que se ha suspendido. Muchas personas, muchos actores decidieron salirse de la Asociación de la Prensa que vota estos premios. Y con los Emmys lo que pasa es que están desvinculándose completamente de la televisión, porque ya no vemos series en la televisión. Y es muy dramático para la Academia, porque al final pensad que una gala como esta, es igual que Eurovisión, igual que los Goya, aunque es un ejemplo un poco injusto, mueve mucho dinero en términos de inversión publicitaria y luego de los derechos que pagan las cadenas por emitir esa gala. Se esforzaron muchísimo, hubo un número musical al principio súper bestia, intentaron que fuese una gala picadita, se hicieron unos bloques de ficción con actores clásicos de series de comedia. Estaba Jason Alexander de Seinfeld, por ejemplo. O sea, se esforzaron, pero al final la gala ha vuelto a tener a registrar una audiencia pues bajo mínimos, y ahora mismo se están planteando qué van a hacer. A lo mejor tal vez pues el broadcast el año que viene lo hace una plataforma de streaming.
Claro,
no
está pensando, ¿no? Sí. Se podría conectar también así.
Claro.
Clar, anem acabant. Això és un perill, perquè volem escoltar-la encara més
podríem
estona, l'Helena.
Seguir, però acabarem sempre amb una raresa.
Sí.
Primer escoltem i després ja ens diràs.
Have you been in prison before? No. So it sounds like everything, eh?
We're in here as punishment, son, not for it.
Personal officer, any problems you come to me, mate.
Aquests seran els meus deures de cap de setmana.
Sí? Ja te'ls has posat,
sí,
te'ls has adjudicat.
Només he vist el tràiler. Què és això que estem escoltant? I que dius que val la pena buscar-la per veure-la.
Mira, esta sèrie se llama Time en su versión original, y aquí la han traducido como Condena. Los protagonistas son Sean Bean, que mucha gente lo recordará, pues a lo mejor por el irlandés terrorista de Juego de Patriotas, o más recientemente por Ned Stark de Juego de Tronos. Avanzo, es un spoiler muy tontorrón, pero os lo digo, no se muere, porque es un poco la cosa de Sean Bean, de que Sean Bean en cualquier serie en la que aparece se acaba muriendo.
Es lo que te iba a decir. Siempre muere.
Condena es una serie curiosa, pero de verdad que es una recomendación, yo creo que apropiada para un fin de semana, porque es una miniserie de 3 capítulos. Y diréis, ¿en 3 capítulos? Y no excesivamente largos. ¿Es posible contar una historia en 3 capítulos? Pues sí, señores, es posible contar una historia en 3 capítulos. Junto a Sean Bean está Stephen Graham, que es un actor que a muchos os sonará también. Lo hemos visto, por ejemplo, en series como El Line of Duty. A ver, es un drama carcelario. Y yo sé que esto tampoco es no es feel good y a lo mejor a mucha gente le da pereza, pero bueno, lo voy a poner un poco en contexto. Es un hombre de 50 y tantos, es un profesor de instituto que entra en la cárcel por primera vez. Es una cárcel de mínima seguridad, pero está en la cárcel. Esta persona lo han condenado por atropello y fuga, por haber matado a un ciclista. Es el mismo el que se entrega a la policía, y entonces lo que narra es cómo es esa aproximación de esta persona a la cárcel, como una persona que jamás ha tenido problemas. La cárcel es un entorno muy duro. Y la relación tanto con los funcionarios de la prisión. Stephen Graham es un funcionario de la prisión que aparte tiene su propio problema porque tiene un hijo que está en la cárcel, con lo cual es un poco ese sentimiento dividido entre que yo tengo que controlar a los presos, y aparte es una relación como muy cordial con los presos, ¿no? Los presos entienden cuáles son las normas, pero luego de puertas adentro hay agresiones, hay amenazas, a la gente pues la presiona mucho. Y luego hay un papel maravilloso de una actriz británica, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que seguro que la gente que está acostumbrada a ver series de la BBC le suena su cara. Y es una mujer, es una religiosa que trabaja en la cárcel y que lo que intenta es, evidentemente, también reconfortar a los presos, pero de alguna manera servir como un puente entre los presos y el exterior. Y de hecho hace cosas tan interesantes que yo no sabía que se hacían, pero luego he hecho mi pequeña investigación y al parecer sí se hace. Pone en contacto a adolescentes que están en riesgo de exclusión con presos, que son presos de mínima seguridad, para que los adolescentes que están pues flirteando con conductas un poco peligrosas vean la realidad de lo que es estar en la cárcel, ¿no? Sean Bean hace un papel, de verdad, es que me estáis viendo, ¿no? O sea, estoy pensando en el papel que hace y se me ponen los pelos de punta. Es una serie, no es nada gratuita, no tiene violencia gratuita, pero yo creo que es una serie muy interesante por la redención, porque es una historia de redención, una historia de cómo asumir las cosas que has hecho y cómo cargar con la culpa. Y que muchas veces condenamos a la ligera a la gente que ha cometido un error, y muchas veces esa gente lleva una mochila mucho más pesada de lo que podemos imaginar. Y de cómo evidentemente una condena de carcelaria pues rompe por completo el vínculo de la persona con la sociedad, la relación con los familiares de las víctimas. Es una serie muy interesante, pero que al final, a pesar de todo, a pesar de lo duro, y en 3 capítulos, tiene una buena moraleja y deja una buena sensación.
Time, ya está muy contenta.
Condena en Movistar. Quien no tenga Movistar, 8,95 Movistar.
Y ahora estaba escuchando Elena y estaba mirando a Sean Bean. Claro, es que lo tenía visto.
Juego de Tronos, imagino. Y aparte es que
está mayor.
Si ves a Sean Bean, es que lo hace a la perfección, porque no sabes dónde termina la persona y dónde empieza el personaje. Realmente parece que es, hace del mismo de persona mayor, no hace de héroe, hace de una persona incluso relativamente cobarde, pero no seríamos todos cobardes en una situación así. Es decir, él no sabe cómo enfrentarse a eso. Y luego una persona que tiene un problema de alcoholismo. Decir que es un personaje de verdad entrañable, muy recomendable. Bueno, ya me diréis cuando la hayáis visto, ¿qué os parece?
A la propera.
Tenemos muchos deberes, Elena.
Ted Lasso, I May Destroy You, Mare of Easttown, This Is Us. Bueno, This Is Us os llevaría yo creo que sus buenos 6 meses, porque tiene muchos episodios.
Muchísimas gracias por esas buenas recomendaciones. A Elena Neira, periodista y profesora dels Estudis de Comunicació de la UOC, que estarà amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel amb l'Espai. I tu què mires? Ara, mira, ja hem passat al punt de 2 quarts, de fet passen 7 minuts de 2 quarts d'una, marxem res breument a publicitat i a la tornada ja podem connectar avui amb Sílvia Muñoz, que recordem-ho, porta des de Vindora Vendora al Consolat Italià a Barcelona, i és que diverses entitats catalanes han convocat aquest matí una concentració de protesta al Consolat per la detenció de Carles Puigdemont. Parlarem amb la Sílvia perquè ens expliqui el que ha donat de si a tot aquest matí. Fins ara.
Ràdio Estel.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte.
Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¡Buf! ¿Cómo me cuesta la vuelta a la rutina?
Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Ja ens situem a 3:15 ja del migdia, en aquest dia de la Mercè. Mare meva, quantes coses han passat i les hem seguit aquí al matí a Ràdio Estel. Ara el que fem és doncs, tornar cap al consolat italià, perquè allà, com dèiem, diverses entitats catalanes, entre elles doncs, l'Assemblea, han convocat aquest matí una concentració de protesta a la detenció de Carles Puigdemont. Ho ha seguit i de ben a prop, de fet, està allà Sílvia Muñoz. Sílvia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè. Doncs sí, ara mateix seguim al mateix lloc, al mateix punt, a la cruïlla del carrer Aribau amb Avinguda Diagonal. La concentració ha començat a les 9 del matí i havia de ser davant de les portes del consolat italià, però quan faltaven uns 20 minuts per ser les 9 del matí, els Mossos d'Esquadra han desallotjat desenes de manifestants que ja s'estaven concentrant i han bloquejat, han blindat el que ve a ser tot l'accés. I, per tant, la manifestació a les 9 del matí s'ha traslladat en aquest punt on ens trobem encara aquí situats. L'ambient de moment és bastant pacífic. Bueno, ho ha sigut durant tot el matí, pacífic. Ha sigut una concentració perquè ha sigut estàtica en tot moment. No hi ha hagut cap tipus d'incidents i, de fet, escolteu de fons música i, per tant, hi ha un ambient bastant festiu. Fins i tot hi ha hagut un moment que alguns manifestants han arrencat a ballar amb una guitarra al Bella Ciao. Per tant, de moment, tot normal, molta tranquil·litat i molt pacífic tota aquesta manifestació.
Sílvia, de moment tu que ho has estat seguint des de primera hora del matí, aquí al matí a Ràdio Estel, de mica en mica va arribant més gent per això, no?
Sí, de dades oficials el que podem saber és que fa uns 3/4 d'hora hi havia unes 600 persones, segons fonts municipals. El que sí que m'han dit que properament em donaran més dades, ja que a poc ha arribat més gent i, per tant, es podria arribar fins al miler abans del migdia. Però, de moment, és això. La dada oficial és, com a mínim, 600 persones aquí concentrades a l'Avinguda Diagonal.
Doncs et deixem amb aquestes 600 persones, Sílvia. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Cuida't moltíssim i d'aquí res, doncs, des d'aquí, des de Ràdio Estel, tornarem a parlar amb tu perquè ens donguis l'última hora des del consolat italià.
Moltes gràcies.
Tot està connectat.
És que ja, ja ens ho deia l'Anna Priscila Magrinyà, que tot està connectat. Quin dia, Anna Priscila, com estàs?
Bon dia, molt bé. Per molts anys més, Mercè, que suposo
gràcies.
Que avui la gent t'està felicitant,
moltes
però
gràcies.
Vull aprofitar el moment.
Merci, merci.
Tens un dia,
Tinc un dia de sant, relaxadet. Sí, exacte. I què és el que necessitava, també. Saps d'aquests sants que dius, ostres, mira, aquest, de debò, arribes a un punt que necessito pues, marxar, desconnectar... Bueno, però això, la ràdio dona vidilla, també,
Sí, home, és, ja. És la màgia de la ràdio, el que diuen sempre. Ho celebres o no, tu, el sant?
Sí, a casa som de celebrar-ho, bastant, No et diré el nivell de l'aniversari, però déu-n'hi-do, sí, sí.
Tenim... I avui has portat pastetes o has portat una
Ara he quedat molt malament, perquè havia d'haver portat...
Algun... M'estan dient que no, per aquí.
Anna Pris, però clar, està tot tancat.
Les pastisseries també,
No totes, no totes. T'haig de dir, és veritat, que no totes, però podia haver estat previsora, això sí. Això sí, és veritat,
escolta,
et dono la raó.
No hi ha res com acabar el programa i dir als teus companys, noies, va, sortim una estoneta i us convido a què? Unes pastetes, una canyeta, una miqueta de cava... Les coses s'han de celebrar.
Anna Pri, si et sembla, avui també hem convidat el David Serra. David, com estàs?
Bé, amb gana.
Ja, amb gana?
Clar. Perquè no has portat les pastetes.
Ara no em pillava, dic, mare meva... Doncs no preocupis, que d'aquí res... Mira, d'aquí una hora acaba el programa. I us convido el que vulgueu, perquè avui realment ens ho mereixem, Escolta, Anna Priscila, la setmana passada vam començar a fer aquesta cadena, no?
Sí.
Que durarà tota la temporada, aquestes lligant aquestes idees, no? La teoria és que abans de la taula de redacció deia... La teoria de l'Anna Priscila és la teoria dels sis graus de separació.
Home, no és la meva teoria,
No, bueno, ens l'expliques, no?
Però jo me la faig meva.
M'encanta.
I com que sóc més xula que xula, he dit, doncs, sis graus de separació. No, farem una cadena tota la temporada. El divendres passat us explicava d'on venia això, que era d'un conte d'un escriptor hongarès que es deia Frigis Carinti, i vam començar amb ell i vam començar a lligar idees. Ens havíem quedat la setmana passada, si ho recordeu, a la revista Lectures, I si avui, com que vam tenir poc temps de parlar de la revista Lectures...
Sí, que vam haver d'anar ràpid,
perquè
no?
Perquè m'enrotllo més que una persiana. Deixeu-me de dir quatre coses avui, perquè potser, no sé si sou molt fans del David, tinc la sensació que el lavabo té una Lectures...
Em sap greu dir-te que no.
Una pronto?
Ni pronto, ni...
Una ola?
No, i això
no
que veig pronto al lavabo...
Doncs tant Lectures, Ola i Pronto van néixer a Barcelona, que ens podem pensar que són revistes madrilenyes, sí. Però les tres van néixer a Barcelona. La més antiga, ho comentàvem la setmana passada, és aquesta, la revista Lectures, és del 21, que va néixer com un suplement literari de la revista El Hogar i la Moda, sí. I ho dèiem, s'hi publicaven doncs, contes, obres de teatre, noms com Víctor Català, Narcís Uller, Gustavo Adolfo Bécquer, Lev Tolstoi... Era una revista que buscava principalment el público femenino de Catalunya.
Ai.
Valia 1,30 pessetes, dius, bueno, mira, no sé...
Home,
per l'època no sé si era molt o poc, sincerament.
No sé, no, no sé que Déu-n'hi-do, no?
30 cèntims, l'any 21 estem parlant.
Sí, 108 pàgines, per això...
Ara què costa? Ara no...
Ui.
Ni idea, no?
O sigui, no me'n recordo què costava el 21 i de ara...
I ara tampoc.
Tocaven temes, doncs això, literaris, però també temes de societat i temes més de l'estil d'ara, el paper cuixé, que a les pàgines centrals ja eren de paper cuixé, i va ser una revista que... Fins a la Guerra Civil es va dedicar molt a la literatura. Durant la Guerra Civil la revista tanca i quan comença l'any 41 és una revista que li va molt bé el franquisme. Per què? No perquè segueixin publicant contes doncs, d'altes esferes de la literatura mundial, sinó perquè comencen a marcar molt amb historietes del faranduleo.
Ah, i aquí va començar tot. No?
Clar, perquè tu, el franquisme, què vols? No? Llegeix Turgenev? No. Sàpigues la vida de aquest torero i d'aquesta folclòrica i així tu no vas pensant i et penses que la vida és de color de rosa mentre a casa tu has d'anar con los cupones perquè no t'arriba ni per comprar sucre.
I els collarets de la senyora Franco també durien
també, parlar. També, en sabien parlar.
Collarets, clar,
però no devien dir que quan anava a una joieria ho arrambaven tot i no pagava absolutament res. Més enllà del folclore espanyol, també es parlava doncs d'actors, actrius de tot el món. I en el primer número, per exemple, això ja estem parlant abans del franquisme, en el primer número de a Lectures, es parla de Charles Chaplin, que Charles Chaplin ja l'any 21 és el senyor que més cobrava i, mira, any 21, $1,000,000.
Ostres.
Suposo que això era molt.
Que podem fer números, no?
I'm sorry.
Mira,
I don't want to be an emperor.
Saps la veu?
Sí.
I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if
què
possible.
És això, David?
Jew, Gentile,
no té mèrit man, perquè tret el tall.
És el gran dictador, no?
Sí.
Ah, sí?
És el
que l'he entès, tot el que deia. Ho he deduït.
El gran dictador, amb aquest speech que fa final. Sí. I Chaplin, doncs això, comença amb les pel·lícules mudes, després ja... És un dels, no sé tu, David, si estàs d'acord, és un dels que s'adapta, més o menys, perquè hi ha estrelles de les pel·lícules mudes que els costa molt adaptar-se i acaben morint en l'oblit més...
La majoria, diria jo, fins i tot, eh?
La majoria. I Chaplin, què us vull explicar avui de Chaplin? La seva gran fortuna, la seva gran vida a Hollywood? No, aquí volem desgràcies. Ara. Volem desgràcies i per això us explicaré... Jo era una cosa que, bueno, com que tampoc estem tot el dia pensant en això, que ja no recordava que Chaplin va marxar de viatge a Anglaterra. Ell era de Londres, havia nascut en un barri humil, la mare desapareguda, el pare... Bueno, la mare pobra la van haver de tancar en un centre de salut mental, tenien 1000 germans i a poc doncs, se'n va anar sortint com va poder en el món de l'espectacle perquè no n'hi havia d'altre. Va fer vida a Hollywood, va triomfar com el que més i l'any 52 viatja a Anglaterra, feia 21 anys que no viatjava a la seva terra i mentre està viatjant als Estats Units diuen saps què? Que potser no et deixem tornar a entrar. Per què? L'acusaven de comunista i d'antiamericà, perquè les seves pel·lícules eren crítiques amb la societat americana o la societat del moment, també. I el tio va dir, bueno, doncs si no em voleu, què he de fer? Jo no torno. Amb la possibilitat que em tanqueu a la presó o que m'acuseu de comunista, no va tornar als Estats Units, va tornar 20 anys després per recollir, no sé si un Òscar...
Un Òscar honorífic.
I diu, a veure, què faig? Torno al meu barri, a Londres, tal... així antigot i que està ple de conflictes. No, saps què? Me'n vaig a Suïssa. Que, clar, qui va a Suïssa? Doncs la gent que té dinerito.
Clar.
Se'n va anar a Suïssa i va acabar els seus dies allà. Allà estava ja amb la Ona O'Neill, que va ser la seva quarta i darrera dona. Tenia molt d'interès sempre en casar-se o en allitar-se amb dones molt joves i en situacions que avui en dia serien il·legals. Amb l'Ona O'Neill es va casar quan ella en tenia 54 i ella 18. Imagina't.
Déu-n'hi-do.
També t'he de dir que van estar tota la vida junts. Jo què sé, la O'Neill, que és la mare de la Geraldine Chaplin, van tenir 10 fills i la Geraldine és...
10 fills van tenir la O'Neill i ell?
10 però,
i
fills. Bueno, doncs, Déu-n'hi-do, no?
52 anys, eh?
Bueno, ell el problema no... Saps què vull dir? Parir li tocava a ella.
Sí,
però,
totalment.
Clar, 10 xiquets.
10 fills.
Chaplin va morir amb 88 anys, concretament el dia de Nadal del 77, que per arruïnar-li la festa a la família...
El dia de Nadal va morir
el dia de Nadal, que dius... No, home...
No calia, no?
No, perquè a part d'espatllar aquell dinar, o el sopar... Clar, el següent Nadal, tu recordes que aquell dia s'ha mort el marit, el papa, tal. Això
ara que ho dius, George Michael, no?, també va morir, em sembla, el dia de Nadal.
Ostres, doncs no sé, però...
Sí, crec que sí.
Són aquests, clar, la gent no tria quan morir-se, no?
Que se't queda marcat.
Però són dates assenyalades.
Home, és una data que no cal, no?
Què va passar? Doncs ell mor, i que quan mors, què et fan? Bueno, ara et poden cremar, et poden incinerar, o t'enterren. Doncs a ell el van enterrar, evidentment, en un cementiri. Però dos mesos després del seu enterrament, tachín-tachín, resulta que algú roba el seu cos.
No m'ho crec.
Roben el cos, bueno, desapareix la tomba de Charles Chaplin, ningú sap res, fins que la seva dona rep una notificació que li demana un rescat de $600,000 pel cos de Charles Chaplin. Clar, al·lucinant.
Home.
Al·lucinant, i ella diu... Tu què, si...
A veure, posa't en situació,
Mercè,
Anna.
Posa't en la situació que ets la dona de Chaplin i que tens molts diners. Mm. Et truquen, escolta, que mira, que hem segrestat el cos del teu difunt marit, $600,000 i te'l tornem. Tu què diries?
Mira, em fas dubtar.
Perquè, a veure, pensem que ell ja no pateix, saps? Vull dir, no és
partim
allò.
D'aquest punt. Home, no, pues que me'l tornin, que me'l tornin.
I tu pagaries, eh?
Jo pagaria, sí.
Doncs
sí,
Ona O'Neill va dir, por aquí que te vi, en Charles, i ara estic, no sé com es devien dir entre ells, Charlie, cariño, no?
Darling,
darling, my darling.
Darling Chaplin.
si ell estigués viu, va dir ella, se'n fotria de tot això. No us penso pagar un duro pel cos del meu marit.
Clar.
I aleshores la cosa es va quedar aquí fins que, evidentment, la policia va anar investigant i van descobrir qui ho havia fet. Van trigar 5 setmanes, que dius, mira, no està malament, podria haver estat
pitjor. Ràpid, no?
I es tractava de dos refugiats polítics que fugien del comunisme. I el comunisme afecta a parts iguals o diferents a la gent.
Tot està connectat?
Tot està connectat. Ai, aquí l'esperit de la secció ja l'estem vivint entre tots. Això m'agrada. Es tractava de dos mecànics sense feina, un polonès de 24 anys i un búlgar de 38. No tenien feina els senyors i havien vist, havien llegit en el diari que algú havia fet el mateix amb un italià. No he sabut trobar quina persona famosa italiana devien el cos d'aquesta persona devien robar, i van dir, saps què, anem allà, bueno, desenterren a la tomba, que també penses, hosti, perquè clar, es van emportar la caixa, saps?
Directament, clar.
És allò que robis un rellotge que et costa poc de
que sigui fàcil de portar, clar.
I el que van fer va ser, doncs, enterrar el seu cos en un camp, a prop del llac de Ginebra, que estava molt a prop, de fet, a casa de casa de Chaplin, i el van tenir allà, en un camp de cereal. Els pobres nois, bueno, pobres nois, no sé, també diré, repeteixo, ell estava mort ja, i ells buscaven diners, no els va sortir bé la jugada, i en Roman Guardes, que era el polonès i que era el cap de tot plegat, el cap pensant de la situació, li van caure 4 anys i mig de presó i treballs forçats. Per tant, la jugada li va sortir...
Sí, ni quartos i a la presó.
I a la presó. Chaplin, jo des de... No sé si Chaplin va al cel o va a l'infern, però des d'allà on estigués devia riure moltíssim. Perquè és un gran final.
Home, jo, clar, o sigui, amb una persona com Charles Chaplin, tenir aquest final...
El problema és que no ho sap, o sigui, ell no ho sap, clar, saps? Clar. Vull dir, ell no ho sap, això. Però, bueno, així va passar. Hem volgut... Bueno, hem parlat de Chaplin mort, però jo el vull ressuscitar un moment per parlar de l'inici de la seva carrera, ara sí. No li escoltarem la veu, com fa un moment, com el gran dictador, perquè ens n'anem al cinema mut. Això és música, de...
Ai, ja m'hi veig,
de
no?
Tram, que no sé per què... Bueno, és com Vagabund, en anglès, Tram, és el personatge de Chaplin, que aquí n'hi vam dir Charlotte, David.
Ah, sí?
Sí, no sé... Ells en deien Trump.
Idea. És una lupa.
No dona el Trump, no. Trump,
sí.
Una lupa de Charles Chaplin, no?
Sí, sí, no ho sé, no ho sé. I la cosa és això, doncs que ell comença a crear aquest personatge i la primera vegada que surt el personatge en pantalla, aquí hi ha un decalatge de la primera cosa que va gravar i la primera cosa que es va veure en pantalles, però la primera cosa que va gravar, el primer personatge que va gravar, com amb el personatge de Trump, el recordem, amb el barret de bombín, ara no sé com es diu en català, amb els pantalons amples, amb les sabates que li van més grans, amb el bastonet, va ser en una pel·lícula de Mabel Normand. Mabel Normand, un personatge que jo, amb el meu desconeixement cinematogràfic i menys del cinema mut, doncs va ser una de les primeres dones pioneres del cinema mut i ho feia absolutament tot. La Mabel Normand escrivia, dirigia, interpretava, produïa, va crear la seva pròpia empresa i era una persona que va ser, de fet, la persona que potser va donar més impuls a la carrera de Chaplin, i ara m'explico. En la primera pel·lícula on apareix ell, que no és fent el personatge de Trump, el productor de la pel·lícula, en Max Sennett, va dir, aquest tio era un visionari, Max Sennett va triomfar molt, però en aquell moment va ser un visionari perquè no serveix. Aquest senyor no serveix, no sap com posar-se davant de la càmera. Clar, Chaplin no venia... El cinema just començava a florir. Chaplin venia dels escenaris. Aquest tio no em serveix, m'està posant molt nerviós i no el vull més als meus estudis. I la Mabel Normand, que tenien una relacioneta entre
ells... La mare de Juan Palomo.
Per què?
Perquè s'ho feia tot.
Ah, clar, jo me lo guiso. Mira, escolta, m'estan xivant. Barret fora o barret de bolet?
Ah, perfecte, moltes gràcies.
Barret de bolet.
Doncs de bolet és com divertit,
és curiós,
no?
Sí, barret de bolet m'agrada.
El barret de bolet. I la Mabel li va dir, escolta, Mac, dona una altra oportunitat a aquest xicot. I gràcies a que, a veure, que potser es podria haver trobat la vida després en un altre estudi on fos, però Mabel Normand va veure en Charles Chaplin, un Charles Chaplin que no era ningú, que podria triomfar. Els dos junts van fer una dotzena de pel·lícules i ell després ja se'n va anar cap a un altre tipus de pel·lícules, a fer-les ja ell sol, però la Mabel va seguir fent moltíssimes pel·lícules i era molt, molt famosa. De fet, les pel·lis portaven el seu nom. Mabel's Strange Predicament, amb el Roscoe Fatty Akbar, per exemple. Mabel's Lovers, For the Love of Mabel, Hello Mabel... A veure...
Molt original, no?
Sí.
Bueno, eren pel·lícules de cinemut, d'aquestes curtetes...
Que tampoc s'havia de dir molt.
I, sí, bé, és cert. A mi m'agrada molt, ja sabeu-lo, de la primera vegada que tal. No és la primera vegada... però és la primera vegada que li passa a una dona. M'explico. La primera vegada que una dona s'emporta un pastís a la cara, patxam, és ella en una pel·lícula seva.
Molt bé.
Això va ser, no sé si ho tinc ara per aquí, el 1913, crec recordar. Abans hi havia hagut una altra pel·lícula que un senyor molt pesat que va perseguint les dones rep un pastissal, però ella és la primera dona en rebre un pastís en tota la cara.
Ara, Priscila, què et sembla si ens quedem aquí?
Val, vinga.
Ens quedem amb aquesta efemèride.
Perfecte.
Que...
amb el pastís a la cara.
Amb el pastís a la cara, clar que sí.
Està bé.
Els Sants es podrien celebrar així, Mercè?
Ai, no donis idees, eh? Perquè ja veig que al sortir de l'estudi avui... bueno, m'han quedat aquestes coses, eh? Es donen pistes aquí.
S'ho apunta el David.
Apunta tu. David, tu no marxis gaire lluny,
no.
Perquè d'aquí res ens portes també una lupa de cinema,
sí, tant,
no? Ens parlaràs de Clint Eastwood, entre d'altres.
Sí, de veterans.
I avui també, a partir de la una, tindrem amb la lupa amb aquests veterans del cinema i també us oferirem doncs, un bon pla per fer aquest cap de setmana. Mm-hmm. Què et sembla? Anna Pris.
Us escolto, vull necessito un pla.
Doncs vinga, ens escoltes i a partir de divendres encara un
seguim.
Altre esglou més. Moltes
Perfecte.
Gràcies. Aquí el Tot està connectat al matí a Ràdio Estel. Arribem al senyal horaris i després encara ens queda més matí. Fins ara.